Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Belén Marró. Bona tarda, Belén, benvinguda.
Bona tarda.
El Marcos Paradero, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos, benvingut també.
Què tal, bona tarda, gràcies.
També amb nosaltres el Manel Manchón, d'Economia Digital. No, d'Economia Digital, no, de Crònica Global, ara sí, veritat.
Bona tarda.
Bona tarda, Manel. I també amb nosaltres la Iva Anguera, de l'independiente.com. Bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I aquest dissabte, com a convidada del programa Converses, la senyora Astrid Barrio. Senyora Barrio, molt bona tarda.
Molt bona tarda, un
plaer. Anem a presentar-la per la gent que no la conegui, els que venen a la tele i els que escolten molta ràdio, segur que la coneixen, perquè és una analista política doncs molt, molt considerada a Catalunya i també a la resta d'Espanya. Ella és politòloga i és professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València i des de fa uns quants mesos, un bon grapat de mesos, doncs també està implicada en moltes iniciatives per intentar rescatar, podríem dir, el que és el catalanisme del món del món de l'independentisme. En certa manera, senyora Astrid, és passar de la teoria a la pràctica, i una d'aquestes passades de la teoria a la pràctica és una aposta política que es posa en marxa, s'ha posat en marxa ja, es diu Lliga Democràtica, veritat?
Sí, efectivament.
Vostè és la, podríem dir, líder, la presidenta en aquesta d'aquesta aposta. La marca Lliga Democràtica, si no estic mal equivocat, es va presentar l'estiu de l'any passat, es va registrar, no? I bé, vostès diuen que aspiren a ocupar el centre de la política catalana quan hi hagi autonòmiques, que serà aviat o serà tard. Això dependrà de moltíssimes coses, no? Dels tribunals poder, del senyor Torra i de moltíssimes coses. Com li deia jo, de la teoria a la pràctica, vostè, no? De professora de polítiques, d'analista, doncs, bueno, al capdavant d'una formació que es diu la Lliga Democràtica. Per què aquest pas? Ja està, ho té perfectament clar, ho té perfectament assumit.
Tant jo com tota la gent que estem posant en marxa aquesta iniciativa són persones que no ens hem dedicat majoritàriament a la política. Jo m'hi he dedicat, però des de la vessant d'estudiosa. Hi ha molta altra gent, doncs, que se la mira amb molt interès, però que coincidim amb el diagnòstic de que fa falta recuperar un espai polític que està molt orfe. I és un espai polític, l'espai del centre, tant des del punt de vista de la fractura política tradicional, que és la fractura esquerra-dreta, com des del punt de vista de la fractura nacional. I considerem que aquest espai està orfe, que s'ha d'impulsar, i ens reunim amb aquesta vocació, doncs, de ser capaços de contribuir a posar en marxa, doncs aquest espai, que de vegades en volem dir un espai de reconciliació, no? Mm-hmm. En el que es pugui trobar gent que ve de mons molt diferents, però que coincideix, doncs, amb una reflexió respecte de què és el que ha passat a Catalunya en els darrers anys i respecte del que creu que ha de passar en els propers anys per aconseguir allò bàsic en qualsevol societat, no? Que és mantenir la convivència pacífica.
Lliga Democràtica, això ens retrotrau al vot de Calbó.
Sí, veritat? aquí hi ha...
Per què?
El nom té dues claus, no? D'una banda, doncs, recuperar el nom clàssic del principal, del que va ser un dels principals partits del catalanisme, o el gran partit fundador del catalanisme, que va ser primer la Lliga Regionalista, després la Lliga Catalana, però també hi ha una mica en aquest nom la idea de contribuir a lligar i diverses iniciatives disperses del món que es reclama com a catalanista, que han sorgit des de la descomposició de Convergència i Unió i que ara, doncs, operen de manera aïllada i a més amb un recorregut bastant limitat, no? I pensem, doncs, que la Lliga ha de servir per lligar tot aquest espai i per oferir una estructura unificada en la que tothom hi participi de bon començament per posar les bases de la reconstrucció d'un espai que pensem que no només ha de tenir... té demanda en el si de la societat catalana, sinó que sobretot ha de servir per reconstruir, doncs un espai polític fonamental per la governabilitat a Catalunya, però també, no ho perdem de vista, per la governabilitat al conjunt d'Espanya.
En cap cas es presentarien vostès com a hereus de la Convergència extinta, no?
No, nosaltres no som hereus de la Convergència extinta. Hi ha persones que procedeixen de l'antiga Convergència, però nosaltres som persones que venim, doncs, de fora de la política i que en certa mesura sí que volem recuperar una part de l'esperit que va tenir convergència en els seus bons moments, vull dir, no podem pretendre menystenir totes les coses bones que va fer Convergència, malgrat que la seva herència en molts casos doncs hagi estat nefasta, no només per la deriva política, sinó per totes les qüestions vinculades amb la corrupció, però sí que hi ha un paper que ha exercit el catalanisme i que en els últims anys el va exercir Convergència i Unió, que no s'ha de menystenir, i és sobretot aquest tipus d'esperit, no? Un esperit més pactista, un esperit més cooperatiu i més integrador que voldríem recuperar, que també s'ha de dir no només en el catalanisme l'ha representat Convergència i Unió. El catalanisme és molt més plural
extens,
que això.
Molt més plural. Aviam, qualsevol partit polític necessita un líder o una lideresa, no? En tot cas, vostè estaria amb ganes de liderar aquest projecte, bueno, lidera com a presidenta d'aquesta Lliga Democràtica, però més enllà de la presidència del partit, com a candidat a la presidència de la Generalitat, vostè s'hi veu?
A veure, jo ara estic liderant el partit i ara el que s'està fent doncs, és posar en marxa el procés fundacional d'aquesta formació. En unes setmanes doncs, tindrem el congrés que ha de donar lloc a l'executiva definitiva. Amb això hi hem insistit molt, no? Com assenyalaves abans, el partit es va registrar el mes d'agost amb una executiva que hem insistit molt en que era provisional. Del congrés que tindrem d'aquí unes setmanes doncs en sorgirà una executiva definitiva. En aquest congrés s'integra, integrem i passa a formar part de la Lliga com a entitat fundadora el Partit Lliures, que ha estat liderat per Antoni Fernández Teixidor, i per tant d'aquí en sorgirà l'executiva definitiva. I en aquest sentit, a partir de l'executiva definitiva, de quins siguin els lideratges que acabem conformant en les properes setmanes, doncs també hi haurà pistes respecte de quina serà la candidatura que voldrem presentar a les eleccions generals. En el benentès de que la nostra aspiració és integrar al màxim a tot l'espai del catalanisme que en aquests moments està actuant i que va més enllà de la Lliga o de Lliures i que engloba altres terrenys en els que nosaltres cultivem les relacions i volem aspirar a cooperar per mirar de bastir una candidatura al màxim d'unitària possible.
Obrim micròfons de la resta de companys. Iva.
Doncs sí, anem al més bàsic. Vostè defineix la Lliga com l'espai que vol ocupar aquest catalanisme no independentista, però sobretot des dels fets del 17 hi ha no poca gent que discuteix l'oportunitat de mantenir viu el catalanisme. El catalanisme ha de tenir un futur a la política catalana, vistes les seves conseqüències al 2017 i la deriva independentista de partits que fins no gaire abans es definien com a no independentistes, com Convergència i Unió.
A veure, la meva lectura és que el catalanisme no pot ser considerat el responsable de la deriva que hi ha hagut, perquè de fet jo interpreto que l'independentisme en gran mesura ha estat la tomba del catalanisme, no la continuació del catalanisme, sinó la seva tomba. Per què? Perquè esmena bona part dels principis bàsics amb els que s'havia basat el catalanisme. No? El catalanisme té dos pilars fonamentals. No? D'una banda, la defensa del fet nacional català, que es fonamenta sobretot en l'existència d'una llengua i en l'existència d'un dret específic, per allò que la Constitució reconeix no com a fets diferencials i, per tant, com que ja està reconegut constitucionalment, tampoc no cal donar-hi més voltes. Podríem discutir com s'ha de defensar i qui l'ha de defensar, però respecte del reconeixement de l'existència d'aquests fets és indubtable. I després el catalanisme també ha tingut una altra vocació fonamental, que és la vocació modernitzadora i sobretot d'intervenció política en l'àmbit espanyol. En el moment en el que una part del catalanisme no, decideix que això ja no és vàlid i que no s'ha de contribuir a la millora, ja no parlarem de modernització perquè Espanya doncs, és homologable a la resta de països de l'entorn i ja no estem al segle XIX, a les acaballes del franquisme, doncs el que segueix sent necessari és mantenir aquesta vocació de col·laboració i sobretot tenint en compte, i això ho veiem elecció rere elecció, que sense la intervenció dels partits catalans o, si voleu, dels electors catalans que voten uns determinats partits, la governabilitat a Espanya no és factible. I nosaltres això no hi renunciem. Per tant, pensem que, d'una banda, s'ha de defensar les particularitats de Catalunya i, sobretot, aconseguint les solidaritats a la resta d'Espanya, perquè això no s'ho sentin com una cosa aliena, sinó que s'ho sentin com una cosa pròpia i com a patrimoni conjunt no de Castella, sinó del conjunt d'Espanya, que és molt més que és molt més que Castella, i volem un compromís molt ferm, no ja només respecte de la governabilitat, sinó que nosaltres estem fermament convençuts doncs, que la nostra aposta política donaria un pas més respecte d'allò que ha fet el catalanisme clàssic, no? Que és garantir la governabilitat des de fora, i pensem doncs, que ja ha arribat l'hora doncs, que si tenim la força suficient, doncs, partits catalans no? puguin, no implicar-se, puguin governar Espanya.
Vale, ja, això és un salt qualitatiu important, no?
Tant, de fet, aquesta era la gran assignatura pendent que Convergència i Unió mai es va atrevir a fer, no? Mai va fer aquest pas, no? Jordi Pujol, precisament
no va voler fer.
Perquè recordava l'experiència de Cambó, i aquí la Lliga Regionalista ve al cap, no? No, la meva pregunta és, està centrada en, de la mateixa forma que s'ha dit que, bueno, que el catalanisme encara té una oportunitat. Això parteix de la base de que l'independentisme ha estat, o una gran part dels votants que han votat a opcions independentistes són recuperables, que per tant no es tractava d'un moviment estructural, sinó d'un moviment que en una part no sabem encara en quina, però podria ser conjuntural. És a dir, hi ha una part de l'independentisme que és recuperable pel conjunt de la societat catalana?
A veure, per respondre a aquesta pregunta, el primer que ens hem de plantejar és per què ha augmentat l'independentisme en els darrers anys, no? I aquí hi ha una lectura tradicional que jo no comparteixo, però que és la lectura més mainstream, que és la lectura de dir, bueno, enfront la idea, enfront la incapacitat de reformar per la via institucional a Espanya, no? La reforma de l'Estatut, molta gent pensa doncs, que com que Espanya ja no es pot reformar, doncs, que val més optar per la via independent. Això el 2010. El 2012 s'hi afegeix, no?, tots els estralls que causa la crisi econòmica i la percepció de que si Catalunya no hagués de contribuir tant excessivament, com consideren molts a la resta d'Espanya, doncs, que potser podria afrontar la crisi amb millors garanties. Aquí hem de tenir en compte doncs, aquestes dues dimensions, no? Aquells que pensen que Espanya és irreformable i aquells que pensen doncs, que per tant millor ser independents, i aquells que pensen doncs, que la situació econòmica o el tracte injust de Catalunya doncs, és el que afavoreix que puguis optar per opcions independentistes. I això genera unes expectatives avalades per uns dirigents que diuen bé, i a més això és possible. Què hem vist en aquests anys? Que aquesta via no és possible. Vull dir, en el marc d'un estat democràtic, la secessió unilateral no només no és acceptable, sinó que genera conseqüències molt indesitjables, tant en termes individuals com en termes col·lectius, i nosaltres el que plantegem doncs, és la necessitat d'oferir una resposta realista al conjunt de la societat catalana. I aquesta reforma realista passa per una reforma aquesta opció realista a la societat catalana ha de passar necessàriament per un acord institucional, però un acord institucional, si se'm permet, lleial, i aquí jo vull subratllar molt la qüestió de la lleialtat, cosa que en els últims anys a Catalunya, i no parlo només des del 2012, sinó també podríem anar una miqueta abans, és fonamental, i passa també per redistribuir els recursos d'una manera més equitativa, perquè aquí no només a l'independentisme, sinó bona part de les anàlisis insisteixen doncs, que tal com ara es reparteixen els diners, doncs, Catalunya experimenta un greuge, sobretot en base al principi d'ordinalitat. No? No pot ser que després del repartiment doncs, Catalunya quedi en pitjor situació del que estava, tot i considerar que resulta fonamental doncs, el principi de solidaritat. Els més rics sempre, en les societats que pretenen redistribuir i aprofundir en la justícia social, els més rics paguen més. No? I això ho assumim doncs, pels individus, doncs, també ho podem assumir pels col·lectius. I això passa en tots els sistemes de naturalesa federal, la qual cosa no és una excepció. Però sí, ser capaços doncs, de que hi hagi una distribució més justa i sobretot també que els compromisos es compleixin, no? Sobretot en termes, per exemple, ara que aquests dies hem vist que hi ha tants problemes, no?, pel que fa a les pluges i que han afectat tant a la mobilitat i a les infraestructures, doncs, per exemple, complir tots els acords que s'han arribat a terme respecte de les infraestructures. Hi ha molt camí a recórrer, hi ha reformes que són possibles, que el marc constitucional pot contemplar i que poden afavorir molt millor l'encaix i el repartiment del poder de Catalunya a Espanya, i aquesta és una via possible i és una via realista, i hi ha un camí per recórrer, que és la reforma dels repartiments dels diners, que de fet està en marxa, s'està començant a negociar amb l'absoluta inhibició per part del govern de la Generalitat, que sembla ser que no vol saber-ne res.
I amb això s'apassiguaria l'independentisme?
A veure, no sé si s'apassiguaria, però sí que hi ha una part de l'independentisme que declara, i això les enquestes del CEU posen de manera reiterada manifest, que hi ha una part de l'independentisme doncs, que considera que s'ha fet independentista sobretot per la qüestió econòmica,
pel greuge.
Si el greuge es minimitza, doncs
el famós Espanya ens roba.
El famós Espanya ens roba, molt poc afortunat, però el famós Espanya ens roba que experimenta en termes molt clars i molt planers doncs el malestar d'una part...
I una mica lamentables
de
també.
Des del punt de vista de les formes, molt lamentable, però explota un dels elements bàsics, no? Que és la percepció del greuge. Si això es corregeix, doncs és possible que hi hagi una part, o si s'ofereix una sortida en aquest sentit, és possible que hi hagi una part que, vist que els resultats que ha generat el procés independentista, la inviabilitat, que opti doncs, per la via més de la reforma, en el benentès que cap reforma institucional és senzilla.
Mm-hmm. Per una cosa, perdona, això sí. no formaria part d'això que es diu de l'estratègia del contentamiento i que per tant tu podries dir, llavors la pregunta seria, hi ha alguna veritat de l'independentisme? Estem reconeixent que hi ha algunes veritats de l'independentisme?
A veure, hi ha algunes veritats en el fet, i això jo crec que és poc discutible, en el fet de que Catalunya no sempre ha tingut un tractament, o sigui, no sempre s'han acomplert els acords. Això en termes d'infraestructures és molt clar. Respecte a la qüestió del finançament, les negociacions sempre han tendit a anar intentant millorar el sistema de finançament. Hi ha la qüestió controvertida del pacte fiscal, no? d'un sistema fiscal semblant al model basc, que la majoria d'especialistes, i jo em remetria en aquest sentit al criteri que plantegen ells, és difícilment aplicable en els termes actualment establerts, sobretot pel volum de població. Això és assumible amb poblacions relativament petites. Però sí que es pot avançar en una qüestió bàsica, no? Que és la qüestió de la recaptació dels impostos, que és la qüestió de la major corresponsabilitat, i per tant aquí hi ha una via pel desenvolupament i per l'exercici de l'autogovern que és important, que al cap i a la fi és una de les qüestions bàsiques que hem de reivindicar. I no ens oblidem que precisament si no tenim un model de finançament diferent també és per culpa del catalanisme, no? Aquí la dèria de Jordi Pujol, cosa que no resulta ser bastant sorprenent, no? De no voler ser un estat. Un estat, el primer que fan els estats moderns és recaptar... els estats i qualsevol autoritat política és acceptar la recaptació dels diners.
I els bascos van ser més espavilats que nosaltres.
Tenint en compte que això no sempre és agradable, no? ser la persona que recaptes els diners, però segurament si això s'hagués plantejat a la transició, aquest model hagués estat més senzill i hagués fomentat molt la corresponsabilitat.
Marcos.
Jo volia plantejar-li quatre dates del calendari i que em digués una mica com s'imagina la Lliga Democràtica aquell dia del calendari. Sé que és una mica d'imaginació, de...
Política ficció.
Una mica.
Som-hi.
Però jo crec que és potser aclaridor. Una, la Diada de Catalunya. Com s'imagina la Lliga el dia de la Diada? Hi ha molta mena d'actes el dia de la Diada... tant l'ofrena a Rafael Casanova, les manifestacions, actes institucionals i també una opció de quedar-se a casa. També. Una altra, l'1 d'octubre, dia nacional de la repressió, segons l'independentisme, dia del referèndum il·legal i del desafiament constitucional més important dels darrers 40 anys, segons el constitucionalisme. L'altra, el 14 d'octubre, que és el dia de la sentència del Suprem, dels dirigents independentistes, aquest encara... No hem arribat a la primera efemèride, però penso que és evident que existirà
en
algú. I l'altre el 6 de desembre, el dia de la Constitució. I que em digués una mica com què farà la Lliga.
Titular de cada frase.
No, què farà
la Lliga. O què farà la Lliga.
T'olvides del dia de mi cumpleaños.
A veure, el dia, la Diada. Doncs la Diada la visualitzo la visualitzem amb una senyera i si tenim presència institucional doncs participant dels actes institucionals sempre i quan aquests actes institucionals siguin institucionals i no siguin partidistes i per tant no siguin l'expressió només de la majoria o de la majoria que domina les institucions. A l'1 d'octubre, des del nostre punt de vista, l'1 d'octubre no hi ha absolutament res a celebrar i absolutament res a commemorar. Vull dir, és l'expressió lamentable d'un referèndum il·legal i d'una acció d'irresponsabilitat per part dels dirigents polítics que ha tingut uns resultats nefastos i també és l'efemèride d'una reacció per part dels cossos de seguretat doncs, que va deixar unes imatges lamentables i per tant doncs és un dia que nosaltres no considerem que hagi de figurar en l'espai de la memòria col·lectiva en un sentit constructiu. I el mateix es pot dir del 14 d'octubre i, si volem, no, del 15, del 16 i del 17, que són les imatges que van deixar Barcelona i bona part de Catalunya sota les flames. Tampoc no ens considerem doncs, que sigui un dia a celebrar, més enllà de recordar doncs, que al final les actuacions irresponsables dels dirigents polítics doncs, poden tenir conseqüències. Potser excessives, però en l'estat de dret tenen conseqüències i des del nostre punt de vista és bo que les actuacions tinguin conseqüències i que aquestes siguin iguals per tothom, és a dir, que no hi hagi diferència entre el tractament que es fa als dirigents polítics i el tractament que es fa a la resta de la població. I el 6 de desembre doncs, és una data doncs, que representa la primera constitució consensual que hi ha hagut a la història d'Espanya, la primera constitució que ha permès superar la major part de les fractures històriques que hi ha hagut a la història política espanyola des de l'inici de la història moderna i que és un bé a preservar. I per tant, doncs seria de la mateixa manera que celebraríem la diada amb una senyera, doncs també podríem celebrar el dia de la Constitució amb una bandera espanyola i amb una senyera.
Belén.
Bueno, yo primero de todo felicitarte y desearte mucha suerte.
Muchas gracias.
Como lideresa de un partido, esperemos verte como candidata. Y dada la situación política además que tenemos en Cataluña, creo que hay que ser muy osado para poder alzarse con una voz diferente a lo que es el separatismo en este país. Yo tengo dos preguntas que hacerte. Una, ¿crees que otras opciones actualmente presentes, pues como el movimiento que está liderando Manuel Valls en Cataluña y que parece ser que ya es un hecho que van a dar ese paso a nivel estatal, o otras opciones como el Partido Popular o Ciudadanos, que no sabemos una posición, pueden sentirse atraídos ese electorado por posiciones o por contenidos que podáis vosotros ahora mismo trabajar desde la Liga? Esa sería una pregunta. Y la segunda, vamos a volver también al imaginario del calendario, y en unas posibles elecciones, ¿creéis que vosotros podríais ceder un espacio de liderazgo a un Manuel Valls erigiéndose como aglutinador de todas las fuerzas políticas no separatistas en este país?
A ver, uno de los... Empiezo por la segunda porque me será más fácil responder la primera. Uno de los objetivos que se plantea la Liga Democrática es empezar a salir del bucle y sobre todo empezar a salir de esta terminología que se ha impuesto en los últimos años. ¿En qué sentido? En el sentido de superar esta lógica de bloques y sobre todo superar esta dialéctica entre el constitucionalismo y el separatismo. ¿Por qué queremos tratar de superar esta lógica? Porque pensamos que el mantenimiento de esta dinámica genera de manera permanente una gran insatisfacción en la mitad de la población. Y que la única aspiración que existe en estos espacios políticos es que un espacio político se imponga sobre el otro. Nosotros pensamos que esto a la larga puede acabar deteriorando la convivencia y trasladando, filtrando el conflicto desde la sociedad política a la sociedad. Porque en gran medida, y esto lo he venido defendiendo, no solamente defendiendo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de mis trabajos académicos, esto sobre todo ha sido una cuestión muy vehiculada por las élites políticas. De modo que también reivindico el papel de las élites políticas para tratar de reconducir esta situación y de evitar que la polarización acabe penetrando al conjunto de la sociedad. Por tanto, nosotros nos moveríamos más nuestra aspiración es movernos más en una lógica que tienda a superar esta dinámica de bloques. En este sentido, nosotros estamos abiertos a cooperar con todos aquellos partidos que pretendan superar esta dinámica de bloques. Y nos parece peligroso para el mantenimiento de la cohesión social aquellas opciones que se mantienen en la perspectiva de seguir, yo lo he escrito en estos términos, de seguir cavando trincheras. Nos parece que hoy por hoy, teniendo en cuenta La insatisfacción que genera la lógica mayoritaria nos lleva a inclinarnos por una lógica consensual, que no es más que la lógica que ha operado en España desde la transición y es la que ha permitido pues, los avances democráticos más importantes de nuestra historia. Uh-huh. Queremos recuperar esta lógica consensual. Y la lógica consensual yo puedo entender que al final resulta muy frustrante, porque cuando uno llega a consensos, pues quiere decir que todos han tenido que ceder. Eso implica que no habrá nadie extremadamente contentos, pero todos podrán estar mínimamente satisfactorios o por lo menos su frustración será asumible. Aquí también hay un esfuerzo de pedagogía fundamental que hay que hacer, ¿no? Que hay que trasladar a la sociedad pues, que para convivir hay que ceder y que los políticos tienen que hacer sacrificios y tienen que hacer concesiones siempre dentro de los marcos legales, y aquí hay un ámbito en el que nosotros somos muy militantes, que es el respecto a las normas que nos hemos dotado y que nos garantizan a todos la convivencia y sobre todo la seguridad, pero hay que ser capaz de llegar a acuerdos. En este sentido, las relaciones con el movimiento que está impulsando Manuel Valls. Si el señor Valls se mantiene en esta lógica, que desde mi perspectiva es seguir cavando trincheras y, por tanto, diferenciando muy bien los unos de los otros y construyendo esta lógica de amigos enemigos y de buenos y malos, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo con ellos. Igual que será difícil que nos pongamos de acuerdo con independentistas que también mantienen esta lógica. Si hay espacios para intentar reconstruir un terreno central en el que todos perdamos un poquito, en este caso sí que serán favorables los acuerdos. Y de hecho nosotros estamos abiertos a pactar. En nuestro manifiesto fundacional nos define como un partido eminentemente pactista, en la perspectiva de que en un sistema pluripartidista con tanta fragmentación solamente puedes garantizar la convivencia si estás dispuesto a llegar a pactos con aquellos partidos, eso sí, con el límite que respeten las reglas del juego.
Me parece que, desde mi punto de vista, parece difícil, ¿no?, el que podamos llegar entonces a un acuerdo, ser generosos en ese consenso de los no separatistas, y en cambio parece que abráis la puerta a consensos con
todo lo contrario. Yo creo que uno de los papeles que nos gustaría jugar es ser capaz de ser es que la Liga pudiese ser ese puente a través del cual los distintos sectores ahora encuadrados en esta política de bloques se puedan encontrar. De hecho, sería tratar de facilitar ese espacio para que puedan encontrar soluciones y transitar hacia ellas, ¿no? Y en este sentido la idea de hacer de puente pues nos parece extremadamente estimulante.
Això està bé, això es pica molta pedra, senyora Barrio, es pica molta pedra.
Bueno,
perquè tal com està la política catalana...
Ningú va dir que això seria fàcil,
però
s'ha d'intentar.
El projecte que presenten vostès és interessantíssim, evidentment. Hi ha un altre grup de gent també que són els ex-Convergència i Unió o Convergència, anomenats el grup de Poblet, no? Jo no sé si vostès han mantingut algun tipus de contacte amb aquesta gent, la senyora Marta Pascal, vull dir que formaria part d'un altre grup, no? Hi ha també la gent de Lliures que diu que estan dins del seu projecte, no? Units per avançar, jo no sé com està el tema, els convergents del senyor Germà Gordó, i li pregunto ara per aquesta gent, els del grup de Poblet.
A veure, jo li puc dir que...
En aquest sentit, quins contactes tenen posats en marxa?
Jo li puc dir que en la perspectiva que li deia, no?, d'aquest objectiu fundacional de la Lliga, de lligar diferents grups, nosaltres hem mantingut contactes amb tots aquests sectors. Absolutament amb tots aquests sectors.
I sintonia amb quin...
Sintonia n'hi ha amb tots ells, perquè en bona part d'ells, amb quasi tots ells, compartim aquest diagnòstic, no?, de la necessitat de superar la dinàmica política que ha imperat en els darrers anys. De moment, amb qui hem tingut major coincidència és amb el partit de Lliures, liderat per Antoni Fernández Teixidó, el qual s'integrarà en aquest congrés que tindrem d'aquí unes setmanes, doncs serà un congrés de fusió en el qual Lliures passarà a integrar-se en la Lliga, que serà l'organització que quedarà com a referent. Però no renunciem a poder assolir acords o fins i tot a arribar a algun tipus d'entesa d'una naturalesa semblant amb la que estem arribant amb Lliures, amb Units per Avançar, amb Convergents, encara que amb Convergents ells es declaren més obertament sobiranistes, i nosaltres ja li avanço que la qüestió del referèndum és absolutament secundària descartat. O descartada en el nostre ideari i polític, i respecte, i el mateix es pot dir respecte de l'entorn de Poblet, no? En el que també hi ha converses, però ells segueixen considerant doncs, una qüestió fonamental o com a element de resolució del conflicte la celebració d'un referèndum, i nosaltres considerem que això no només no és una qüestió de la que no ens interessi parlar, però no és que no ens interessi parlar perquè no ens interessa parlar-ne, sinó perquè pensem que això no resol el conflicte, que el conflicte no és la celebració d'un referèndum, sinó el conflicte és el repartiment del poder, l'encaix territorial de Catalunya a la resta d'Espanya, i que no hi ha un conflicte entre catalans i espanyols, sinó que hi ha un conflicte en el si de Catalunya de respecte de quines són les prioritats d'encaix amb la resta d'Espanya, i que el primer que hem de fer és resoldre el conflicte el lloc on hauria de resoldre's el conflicte, no? Que són les institucions, per tant, el Parlament de Catalunya.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com cada setmana a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb la Belén Marrón, el Marcos Pardeiro, el Manel Manchón i la Ivanguera. Avui tenim com a protagonista la senyora Astrid Barrio, presidenta de la Lliga Democràtica, parlant d'aquest nou projecte catalanista, integrador. Bueno, jo no sé si tindrà molt o poc futur, Iva, no sé com ho veus tu. I quina pregunta li planteges ara a la convidada?
El futur la definia ella, en tot cas. Vostè mencionava ara l'espai de Poblet. A l'espai de Poblet s'han integrat persones que venen de PDeCAT, que han tingut responsabilitats institucionals del PDeCAT. Més enllà d'aspirar a un electorat que podria venir d'aquest espai ideològic, confia en un trencament del PDeCAT? Això sobre el que s'ha especulat durant els últims dos anys, és a dir, que hi hagi un trencament que arrossegui una part de la representació institucional del que era l'antiga Convergència a postures no independentistes, creu que encara és versemblant?
Jo crec que hi ha hagut diversos moments en els últims anys en el que aquest trencament hagués estat molt necessari. De fet, jo, una de les, dels motius que em porten a decidir implicar-me en política és veure precis que aquest moviment que jo esperava no es produïa. Faig un parèntesi, jo vaig dedicar la meva tesi a tesi doctoral a estudiar Convergència i Unió, i per tant conec bé l'entorn, i coneixent bé aquest entorn, doncs hi ha una hipòtesi molt plausible, que és que això s'havia de trencar, no? Que no es correspon amb la història del partit. Això no ha arribat, i això dificulta molt la resolució del conflicte, perquè mentre no hi hagi un sector de l'independentisme que reconegui els excessos i que assumeixi que aquesta via, no cal flagelar-se, no estic demanant un que es retractin públicament, però sí que reconeguin que aquella no és la via i que per tant plantegin una alternativa estratègica diferent, és molt difícil reconduir la situació. Havent incentius per fer-ho, en els últims anys no ho han fet. Em resulta ara complicat que puguin trobar aquests incentius una vegada doncs, ja s'ha repartit el poder municipal, aquesta partida ja ha acabat, i tot queda a l'espera una mica de quin sigui el paper que pugui jugar Carles Puigdemont. Per tant, i en aquesta recomposició dels espais, doncs, com es posicionen les diferents famílies que en el si del partit segueixen existint. També hem de tenir en compte una cosa important, i és que una cosa era Convergència i una altra cosa molt diferent és el PDeCAT. Vull dir, el PDeCAT és una mini Convergència, no és Convergència, vull dir, s'han quedat una part molt petita i més cohesionada ideològicament, no? Que el que podia ser Convergència, que acollia unes famílies molt més plurals. Jo ara veig dificultats en aquest trencament. Veig dificultats perquè es produeixi aquest trencament. Més aviat veig que s'està a l'expectativa de com es reconfigura tot l'espai i ser una peça en aquest nou espai reconfigurat que ha de plegar el puigdemontisme, que ha de plegar la Crida i que ha de plegar doncs, les diferents famílies que ja no són la postconvergència, sinó que són alguna cosa més. I per tant em resulta bastant complicat de veure que això es pugui produir. Això no vol dir que no hi hagi a títol individual sectors que es vagin desmarcant del projecte, i sobretot si veuen que comencen a prendre forma altres projectes. Aquí el que no està venti o el que està costant molt és que es prengui la iniciativa de liderar la reconfiguració de l'espai. Aquí el que s'ha fet molt és petites capelletes, però fins ara
Hi ha un líder que ho uneixi tot, no?
Jo ja no parlaria tant d'un líder que ho uneixi, sinó que hi hagi la voluntat per part d'un líder o d'un col·lectiu de liderar aquest procés de convergència. Dic convergència perquè és la paraula que més se diu el procés, totes que, el procés que està en marxa.
Les famílies.
I en aquest sentit, la Lliga, jo crec que és el partit que més esforços, o és l'espai que més esforços està fent per mirar de conciliar les diferents famílies i d'oferir fórmules de cooperació. I si hi ha persones en aquest espai que són dissidents, és possible que quan vegin que aquest projecte qualla, puguin decidir que aquesta és una força, que és un espai d'aterratge. Que prenguin la iniciativa elles soles, fins ara no ho han fet. Per tant, em resulta difícil que ho puguin fer ara.
Manel.
Sí, li volia preguntar que, clar, hi ha com una mena d'esforç per entendre el que ha fet l'independentisme, i hi ha també com una pista d'aterratge a tothom que vulgui, doncs, desdir-se o com a mínim entendre que han comès un error. A canvi, hi hauria, diguéssim, la demanda d'intentar un nou pacte intern a Catalunya, i si hi hagués aquesta oportunitat, què es demanaria des de la Lliga per posar unes noves bases per entendre que ha d'haver un nou acord dintre, en el si de la societat catalana? Per on hauria de passar per vostès aquest nou pacte intern?
A veure, per nosaltres, nosaltres partim d'una anàlisi, que és que el procés de reforma de l'Estatut va ser un procés problemàtic. Problemàtic per dues coses. D'una banda, perquè hi havia una gran competència interna entre els diferents partits per veure qui es presentava a ulls de l'electorat com el millor defensor dels interessos dels catalans. I això va portar a posicions maximalistes, que jo he escrit o he teoritzat, no? la teoria de la subhasta, que comença aleshores, que no comença el 2012. Això genera, des del nostre punt de vista, molts incentius per la deslleialtat institucional. En quin sentit? Que s'estan fent apostes que se saben perfectament que no hi cabran dins del marc constitucional. Per tant, qualsevol reforma que es pugui plantejar ara hauria de ser conscient, doncs, de mirar de respectar els marcs legals. Òbviament això no és una cosa definitiva, perquè després un pot estar disposat a aspirar a moltes coses i després sempre hi ha la via del Tribunal Constitucional, i aquesta és l'altra situació anòmala, el fet de que una vegada s'ha produït un referendament popular hi hagi una esmena per part del Tribunal Constitucional. Sortosament això ara ja no pot ser, perquè el control de constitucionalitat és previ, i això és un element fonamental. No podria tornar a passar el que va passar, però no hauria tampoc de tornar a passar el que va passar, en el sentit de que els actors polítics, els diferents actors polítics, haurien de ser molt més responsables respecte del lloc que és possible plantejar. Òbviament, la Constitució espanyola és una Constitució que és absolutament reformable, i també és una Constitució que no és militant. Això vol dir que admet també l'existència d'opcions que puguin anar-hi a la contra. I per tant, molt possiblement, i això és més complicat, una reforma que pugui, i aquí matiso molt, que puguin millorar l'autogovern i millorar sobretot l'exercici de l'autogovern, que no necessàriament vol dir assumir més conseqüències, sinó que segurament passa per la millora de com s'exerceixen algunes conseqüències i com es gestiona i com es coopera entre les diferents administracions, també requeriria en gran mesura una reforma de la Constitució. En quin sentit? En el sentit de l'aprofundiment federal, que és l'única via que ara per ara hem inventat. I a mi, jo que em dedico a classe a explicar com s'organitzen els estats, doncs no hi ha massa més coses a inventar. Vull dir, tenim estats unitaris, tenim estats descentralitzats i tenim estats federals.
Federals,
no? I per tant,
som una mica aquí a Espanya, ja, no? En certa manera.
Tenim encara, Espanya,
quin pas ens falta per ser federals
Espanya
completament?
Ens falta, doncs, d'una banda, un repartiment o una clarificació de les competències. Això no està fet, i això és el que genera en gran mesura aquesta elevada litigiositat entre les diferents administracions. El rang del nostre estatut d'autonomia no és un rang constitucional, és un rang de llei orgànica. Des del punt de vista del reconeixement, que és una de les qüestions fonamentals que sempre ha reivindicat el catalanisme, situar, com fan molts estats federals, la màxima llei del territori amb la màxima llei nacional o estatal, per tant, a un rang constitucional, també seria una manera de reconèixer-ho, és a dir, que ja fos més que una llei orgànica. Això és molt difícil, però existeixen vies per fer evolucionar el sistema cap a un sistema més federal i perfeccionar els mecanismes. I això que alhora permetés satisfacció de les aspiracions bàsiques, que com deia és aquest reconeixement. Després hi ha la via del finançament, no? La reforma del finançament i fer un finançament sobretot previsible i previsible a llarg termini. Per tant, hi ha vies. Hi ha la reforma del Senat, que és una altra de les peces claus, no? El Senat com a cambra de representació territorial, si s'escull en base a circumscripcions provincials, doncs això genera una dissonància important. Hi ha espai per recórrer, no? Hi ha molt espai per la reforma i sobretot hauria de ser una reforma que permetés un encaix més acomodat de Catalunya en el conjunt d'Espanya, però que sobretot des del punt de vista de l'eficiència, que al cap i a la fi jo crec que és una de les coses que més ens ha de preocupar, seria molt interessant, perquè ara un dels problemes que presenta Espanya és precisament com a conseqüència del, no mal disseny, sinó del disseny poc acurat del nostre sistema de desenvolupament territorial, econòmic. Deliberadament, perquè això va ser el que va pretendre.
No tant
el cafè per a tots, va ser la idea de no preveure un sistema i deixar que en funció de com evolucionaven les coses pogués ser una cosa o pogués ser una altra. I aquesta indefinició és el que ha donat pas, aquestes deficiències. Mm-hmm. Hi ha terreny, per tant, molt terreny per recórrer, per millorar l'encaix, però també per millorar el conjunt i l'eficiència del sistema polític espanyol.
Vinga, Marcos i Belén, ràpid.
Jo l'escoltava ara atentament i em semblen propostes una mica del PSC. És un llenguatge, unes propostes, al sentit de federal, d'aprofundiment federal, de com millorar la Constitució, de temes de finançament, d'aclariment de competències, que jo penso que el PSC les ha defensat públicament. En tot cas, volia preguntar-li una altra cosa sobre l'escenari actual de pacte PSOE-Esquerra. Volia preguntar-li si la Lliga veu ben orientat aquest pacte, que es basa fonamentalment en una taula de diàleg, de bilateralitat, generalitat, de governo, que es basa en el fet de judicialitzar, a veure si ho dic bé, el tema del conflicte català. Creu que té unes bases ben orientades aquest pacte?
A veure, nosaltres valorem positivament, tenint en compte l'excepcionalitat que ha viscut Espanya des del 2015, la formació de govern. I veiem bé totes aquelles propostes que contribueixin a rebaixar la tensió i afavorir el diàleg. Ara bé, també creiem que s'han d'aprofitar al màxim les institucions que existeixen i crear institucions al marge i, a més, institucions paral·leles, no? Com una taula de diàleg en la que el diàleg tindrà lloc entre governs i alguns dels interlocutors són persones que no gaudeixen de la legitimitat o que en pocs temps, no? Avui el president Torra doncs, sembla que deixa de, o ahir que va deixar de ser diputat i això dificulta doncs, molt la seva capacitat per exercir un paper rellevant en aquesta mesa, doncs ens planteja alguns dubtes. Com deia abans, nosaltres considerem que el conflicte no és entre governs, sinó que el conflicte és un conflicte que té a veure amb Espanya, però és sobretot pel que fa a les preferències que tenim amb els catalans i que l'espai per resoldre aquest conflicte no han de ser taules ad hoc, sinó que han de ser les institucions. I una de les principals aspiracions de la Lliga és sobretot recuperar la política institucional. I això vol dir treure-la del carrer, que no vol dir que el carrer no s'hagi de mobilitzar, sinó que vol dir que el carrer ha de fer el seu paper, però les institucions han de fer els seus i sobretot utilitzar les institucions que estan dissenyades per resoldre els conflictes, no crear noves institucions mirant de substituir el paper de les institucions dissenyades en el nostre ordenament jurídic.
Molt bé, doncs hem d'acabar. Belén, queda una pregunta, però és que el temps és el temps.
I va per Europa, la mia.
I hem de posar el punt i final a les converses d'aquest dissabte. Astrid Barrio, presidenta de la Lliga Democràtica, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui, a explicar el projecte i moltíssima sort a les pròximes eleccions autonòmiques, que no sé si seran d'aquí a poc, d'aquí a molt, però aviam estarem allí.
Doncs ha estat un plaer, moltes gràcies.
Gràcies també a la Belén Marrón, al Marcos Pardeiro, a Manuel Manchón i a la Iva Anguera. Tornem dissabte que ve, com sempre, al programa Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.